Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous, 11 de maig del 2023, en el qual tenim un bon grapat de continguts que repassarem al llarg d'aquesta propera mitja hora. Parlarem d'aquestes tres proves que s'estan preparant de cara a aquest cap de setmana, no l'altre, el del 20 i el 21 de maig. Tres proves molt diferents, molt variades aquí a Vilafranca i que d'alguna manera doncs també sembla que coincidiran una mica en el temps, tot i que algunes d'elles també es poden complementar, podent oferir que els participants puguin fins i tot fer-ne dues d'elles. Estem parlant d'aquesta Gravel Penedès, aquesta prova ciclista que us explicarem tot seguit i que ofereix cinc propostes diferents, cinc recorreguts amb diferents també exigències, un de 300 quilòmetres i també algun una miqueta més curtet per més per ciclistes més aficionats. D'altra banda, també parlarem de la Koniungo, aquesta trail per equips de 10 quilòmetres, també molt oberta a un públic familiar, i finalment la BTT d'orientació Penedès, organitzada pel Centre Excursionista. Repetim, aquestes tres proves que estan pensades pel cap de setmana del 20 i el 21 de maig. Us recordem que demà divendres tindrem un programa especial d'aquest Esports 14. El farem en directe des de les Fires de Maig i allà doncs dedicarem a fer una tertúlia especial repassant el que ens ha donat de si de moment aquesta temporada. Per tant, el programa d'avui dijous també el dedicarem d'alguna manera a fer una mica de prèvia dels partits, dels principals partits que ens esperen en aquest proper cap de setmana esportiu.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs quan passen 6 minuts de 2:15 del migdia, comencem i ho fem parlant d'aquestes tres proves que comentàvem a la introducció d'aquest programa d'avui. I és que Vilafranca ja es prepara per un cap de setmana post-Fires de Maig amb tres curses diferents que celebraran entre el 20 i el 21 de maig. Comencem parlant de la Gravel Penedès, una cursa que després de celebrar-se el Pla del Penedès als mesos d'hivern, ara doncs té aquesta versió de primavera i es farà amb sortida i arribada a Vilafranca. Aquestes tres curses de les quals parlarem a continuació, ja us puntualitzem que totes tindran sortida i arribada a la zona esportiva. Allà també doncs, serà d'alguna manera el centre neuràlgic on confluiran tots els participants i també es fomentarà aquesta vessant més social d'aquestes tres proves. Pel que fa a la Gravel Penedès, ja us expliquem que hi haurà cinc categories amb dificultats que van una mica en forma gradual i totes es disputaran dissabte, a excepció d'una, que és la més llarga, la de 300 quilòmetres, d'aquesta modalitat de bikepacking que tot seguit escoltarem de què es tracta. Cinc categories, també una amb recorreguts de 5 a 30 quilòmetres, una altra de 50, una de 100 i una altra de 160, a banda de la de 300, que és la més exigent i que sobretot salta a la vista que els participants d'aquesta prova més exigent tampoc tindran aquesta ajuda ni avituallaments. Per tant, els participants s'hauran de buscar una mica més la vida. Es parla també d'aquesta com una cursa de resistència. Per conèixer una mica més de què es tracta aquesta Gravel Penedès en aquesta versió vilafranquina, escoltem el director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Gallego.
Gravel Penedès és un esdeveniment molt més ampli i, com veieu aquí, és un esdeveniment que té dos seus i dos períodes. És un esdeveniment que es fa a Vilafranca, Gravel Penedès Vilafranca, i és un esdeveniment que en el seu moment va néixer al Pla, Gravel Penedès al Pla, i és una forma de mostrar al nostre territori els moments que considerem com més esplendorosos, la primavera i la tardor. O sigui, la primavera té la seva seu a Vilafranca i la tardor té la seva seu al municipi del Pla. Què és Gravel Penedès Vilafranca? Gravel Penedès Vilafranca és una experiència ciclista pensada per bicicletes gravel i de bikepacking, que són aquestes bicicletes que estan a mig camí entre una bicicleta de carretera i una bicicleta de muntanya. És a dir, una forma de circular per camins i entorns rurals com el nostre d'una forma més tranquil·la.
També deixa clar que aquest seguit d'activitats es presentaven aquest dimarts a l'oficina de turisme de Vilafranca. Doncs Jordi Gallego, en aquesta intervenció, en aquesta presentació, també explicava una mica més en detall les diferents categories, aquestes 5 categories d'aquesta Gravel Penedès.
El que volem és que tothom trobi cabuda en aquest esdeveniment i, per tant, hi han 5 recorreguts diferents que varien amb la seva distància perquè cadascú trobi les seves necessitats o el seu repte cobert per alguna d'aquestes necessitats. No és un esdeveniment competitiu, però sí que és un repte. No hi ha dorsals, no hi ha classificacions, no hi ha temps, però volem que sigui un repte per cadascú que vol vindre a participar-hi. Com veieu, els preus han volgut que també que no siguin tampoc una limitació. Els recorreguts no estan senyalitzats, com deia la regidora, també volem aquesta sostenibilitat i per tant els recorreguts s'han de seguir mitjançant un aparell de GPS i tampoc afectem els usos normals dels camins i de les carreteres perquè no es talla cap camí ni cap carretera al trànsit i per tant els participants han de recórrer els recorreguts mantenint el que el Codi de la Circulació estableix. Com heu vist abans, hi havia diferents recorreguts, des de 5 quilòmetres fins als 300. Fem un repàs ràpid per cadascun d'ells. El de 300 quilòmetres, que vist així sembla una bestiesa, però bueno, hi ha gent que està interessada en fer aquest tipus de recorreguts, i més, si això ens permet donar a conèixer el Penedès d'una forma absolutament molt àmplia. Les característiques d'aquest recorregut són la distància, primer, que és molt llarga, i la segona és el suport, que no n'hi ha. És a dir, els participants ho han de fer amb autosuficiència. És a dir, més enllà del seguiment que farem per GPS dels participants per saber on estan, per garantir la seva seguretat, no donem cap més suport. O sigui, cadascú s'haurà de, entre cometes, espavilar per habituallar-se, per descansar, etc. I tenen 39 hores per poder fer aquest recorregut. Segurament hi haurà participants que ho faran seguit, altres que pararan, descansaran, cadascú que es trobi el seu ritme.
Doncs això pel que fa a la Gravel Penedès, també doncs, puntualitzar que qui vulgui conèixer més detalls i sobretot formalitzar la seva inscripció, que encara doncs, està obert aquest període d'inscripció, es pot adreçar al web gravelpenedès.cat. Una altra de les proves que es presentava era la Koniungo, una trail running per equips amb un recorregut de 10 quilòmetres, bastant assequible per tots els públics, també ara ho sentirem, destinada a un públic familiar i que tindrà també un preu de 28 euros. S'ha fet un preu unitari per totes les proves, a excepció d'aquesta prova més curta, aquesta categoria de 5 a 30 quilòmetres de la Gravel Penedès, de la qual parlàvem abans. Doncs ara torn per la Koniungo i ens ho explica la Pilar Porta, tècnica d'esports.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Doncs ara, si escoltem a la tècnica d'esports, a la Pilar Porta, us dèiem que ens parlava de la Koniungo, aquesta trail running per equips amb un recorregut de 10 quilòmetres.
Era un objectiu que feia temps que perseguíem des del servei d'esports, val? Perquè el treball en equip també és important a l'esport. No? Llavors, és un esdeveniment, com diem, amb equip, de 3 a 8 membres. Val? Són 10 quilòmetres de recorregut, també per camins pel voltant de Vilafranca. És trail, però que ningú s'espanti, no, són camins molt assequibles, Val? És, hem destinat aquest esdeveniment el dissabte a la tarda, val? A partir de les 6 i mitja de la tarda van sortint els equips cada 20 segons, val? De tal manera que en una hora ja hauran arribat tots al punt final. Com ha dit el Jordi, és a la zona esportiva, ho centralitzem tot allà, de tal manera que al final també coincideix amb la festa pizza party que tenim organitzada a l'espai ajardinat del complex aquàtic, val, que coincidirà amb l'inici de la gravel. Val? Els dos esdeveniments, al final, la part social que comentava el Jordi, doncs els fem coincidir al finalitzar la Conyungo. Val? Què més? Els premis de la Conyungo, doncs, són un tubular per cada participant, i les categories de participació poden ser masculí, femení o mixte. Val? Amb aquests membres, de 3 a 8 membres, doncs pot fer-se la categoria que es consideri.
Doncs això pel que fa a la Conyungo, que serà dissabte 20 de maig, de 6 de la tarda a 7:45. I finalment, anem per una altra de les proves, que en aquest cas tindrà lloc el dissabte de 9:45 del matí a 1:45 del migdia. Estem parlant de la BTT d'Orientació Penedès, que organitza el Centre Excursionista, amb un preu de 8 euros pels socis del CEP, 12 pels no socis i 50% de descompte pels inscrits a la gravel. Per tant, també es permet que aquelles persones que vulguin fer més d'una activitat, doncs, puguin fer-ho. En aquest cas, es fa aquesta possibilitat de poder participar a la BTT d'Orientació i posteriorment també a la gravel. Doncs escoltem a un dels membres del Centre Excursionista del Penedès, a Jordi Aguilera, que ens parla d'aquesta BTT d'Orientació.
La BTT del Penedès, la tercera edició que celebrem, neix com a cursa d'orientació en bicicleta, és la peculiaritat que té, i escoltant els companys, crec que uneix i combina una mica activitats de totes. La gravel té diferents distàncies, doncs nosaltres el que marquem són 3 hores límits. Els participants vindran dissabte al matí i tenen 3 hores, els hi donarem un mapa que és secret fins l'últim moment, i el recorregut el dissenyaran ells i l'executaran ells. Llavors, a partir d'aquí, els que estiguin més forts podran arribar fins a més distància, i els que no estiguin tan forts recorreran més a prop. El Penedès i Vilafranca ens dona aquesta gran oportunitat de que les zones més properes són més planes i, per tant, permet assaborir-ho als que no estan tan forts, i després els que vulguin competir més poden allunyar més de Vilafranca i arribar a zones més trialeres. És una cursa per equips, són equips de 2-3 persones, es podrien ampliar a més, i el que es tracta és, entre tots, d'anar pensant la ruta, anar buscant el circuit més òptim i anar trobant unes balises, que quan arriben a les balises marquen, i no guanya qui arriba primer, sinó qui més punts ha pogut aconseguir durant aquestes 3 hores. També la fem al maig, perquè creiem que és una època molt bona per gaudir del Penedès, i dissenyem el mapa perquè els participants puguin gaudir de llocs bastant amagats i bastant entretinguts pel públic. La part social també l'afavorim. A l'arribar hi haurà un vermut que ens facilita el Centre Cultural La Biciclera, i podrem gaudir tots i fer petar la xerrada. O sigui, per això intentem que sigui per equips. Normalment les curses aquestes d'orientació són individuals, les de bicicleta. Aquí preferim fer-ho per equips perquè sigui més divertit per tots.
Doncs ja ho heu vist, aquest seguit de propostes de cara al cap de setmana del 20 i el 21 de maig, després de les fires, encara amb inscripcions obertes, preu assequible, totes elles a 28 euros, excepte aquesta BTTO del Penedès, que tindrà un preu de 8 euros per socis del CEP, 12 pels no socis, i a més aquest 50% de descompte si es dona el cas que algú s'apunta a la BTT i també a la Gravel Penedès, de la qual parlàvem fa uns instants. Doncs amb això tanquem aquest capítol i ens centrem ara ja a repassar altres temes de l'esport a casa nostra. Parlem de futbol i de la segona catalana. Aquí tenim protagonisme de dos equips penedesencs, un d'ells que ja ha marxat de vacances, és el cas del Moja, que el passat cap de setmana guanyava per 3-1 a la Terlenca en l'última jornada d'aquest play-off de permanència, un objectiu de la permanència que l'equip ja tenia assolit molt abans de jugar aquest partit. De fet, feia com dues o tres jornades que l'equip d'Olèrdola ja sabia que es mantindria a la categoria. El Valldoreix, que finalitzava quart d'aquest play-off, doncs ja sabia que ho tindria molt complicat en aquesta posttemporada perquè començava amb una diferència de 12 punts respecte a la resta d'equips. I recordem que d'un grup de 4 es salvaven els 3 primers. Finalment, Terlenca, Cabrils i Moja, del qual ens n'alegrem, ha aconseguit aquesta permanència a la categoria. L'equip d'Olèrdola seguirà a segona un any més, com a mínim un any més. La temporada vinent, que semblarà també una temporada de canvis, no seguirà el tècnic Manel Rodríguez, que ja ho confirmava a l'entrevista posterior al partit. Tampoc seguirà Manel Ortiz, el president, que marxa en direcció a Vilafranca per agafar les regnes del Degà Penedesenc com a president. I d'altra banda, també dos jugadors que no continuen, Ramon Guti i Adri Borredà. Tots dos penjaven les botes després d'aquest partit de la setmana passada davant la Terlenca, després d'aquesta victòria. A més, Ramon Guti, recordem, doncs, col·laborador en aquesta casa, a les tertúlies de futbol, doncs també s'acomiadava amb gol, anotant el 2-1, que era el gol que marcava la remuntada de l'equip. Escoltem a tots dos, a Ramon Guti i Adri Borredà, en conversa amb el nostre company Jordi Ribas, que es desplaçava aquest partit als Tres Pins de Moja.
Fins aquí el futbol. Ja són molts anys jugant, a vegades el cos hi ha un moment que et diu prou, i les ganes també. No abandonem el futbol, alguns, però de jugar i estar al camp ja s'ha acabat. Tanquem l'etapa.
Sí, una mica el mateix, no? Al final els temes laborals passen a ser prioritaris i bueno, hem de fer un pas al costat doncs per aquests motius, però bueno, molt, molt content d'haver fet aquests 7 anys al Moja i en altres dels clubs. I bueno, d'alguna manera segur que seguirem lligats al futbol perquè són molts anys amb aquest esport i res. Ho veurem des d'un altre cantó.
Sensacions en aquest últim partit?
Bueno, sensacions d'estima, tristesa, alegria, perquè al final bueno, veus tot l'amor que tenen els companys, no? I també el respecte que tenen de, pues, de ser més veterans i de seguir-te una miqueta. Així que te'n vas molt orgullós de tot el que has fet i totes les amistats, que al final és el que et queda en un futur.
I te'n vas amb un gol.
I me'n vaig amb un gol, mira, qui ho diria, perquè n'he fet molt pocs aquest any, però pues mira, me'n vaig amb un altre gol.
També l'has buscat, amb ella, amb la segona part, hi ha hagut una jugada al principi de la segona. Sí. Ho has fet expressament o...?
De fet, abans de començar la segona part ho hem parlat, hem dit, aviam si pots marcar, ho hem intentat, no s'ha donat, però molt contents de com ha anat tot.
No era avui el dia de marcar, però
bueno,
n'has fet uns quants, eh?
No era, sí, mira, hem pogut ajudar amb el que hem pogut a l'equip i això, el motiu del partit d'avui amb la celebració ja feta i tot era doncs, això, gaudir de l'últim partit amb els companys, amb els amics que a sobre són del grup d'amistat i res, content que també la grada doncs, ens ha recolzat amb tota la família, fer 4 fotos i acabar el millor possible.
Ara què? Sopar i oblidar-se de la pilota?
Bueno, ara, com cada any quan jugàvem a futbol, no? Que és el sopar de final de temporada i oblidar-se de la pilota durant un temps, però en aquest cas nosaltres pues, ja serà un temps indefinit, veure-ho des de la grada i apoyar amb el que faci falta.
Doncs dos homes importants del nostre futbol a casa nostra que s'acomiadaven d'aquest esport la setmana passada. Recordem que la segona catalana no ha acabat, especialment per un altre equip penedesenc, la Fundació, l'Atlètic Vilafranca, que segueix encara amb moltes opcions d'ascens de categoria. L'equip disputarà la 7a jornada d'aquest play-off d'ascens aquest cap de setmana en un partit important al camp del Gornal. Serà dissabte a les 6 de la tarda i en directe per Ràdio Vilafranca. Recordem que l'equip la setmana passada aconseguia una important victòria a casa, en aquest cas 2-1 davant l'Sporting Gavà, un partit en el qual un dels protagonistes també va ser Oriol Boada, aquest vilafranquí, aquest jugador que en aquesta temporada ha anat compaginant els seus partits amb la Fundació i també les seves aparicions a la Kings League, aquesta lliga de futbol 7 que han impulsat aquest seguit de streamers, entre ells doncs, destaca Ibai Llanos i també l'exfutbolista, l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. Doncs escoltem a Oriol Boada, jugador de la Fundació.
Has fet el segon gol, una contra molt ben portada per Martí i per tu. Dos contra dos, heu generat superioritat i amb la sortida del porter no t'has posat pas gent nerviós.
Sí, jo crec que les contres al final és el que millor se'ns dona a nosaltres. Tenim jugadors superràpids i amb molta qualitat i ells, bueno, s'ha de dir que l'han defensat bastant malament, ens ha caigut el rebot perfecte i bueno, entre el Martí i jo, que ja, igual que molts altres, ja n'hem fet d'aquests gols i ens surten bé i podem aprofitar-lo sempre que podem.
Te n'has sortit amb Cazorla, que el partit de la primera volta allà al seu camp va ser el xèrif de
la... No, mira, jo a l'anada no hi era perquè estava allà al Camp Nou, no vaig poder veure-ho, però sí, la veritat és que hem sabut jugar bé, el Parchi ha fet una lectura del partit boníssima i l'hem utilitzat fantàsticament.
Tot s'està comprimint molt a dalt, diumenge un altre partit de vida o mort, perquè està tot aquí molt encaixonat, al camp de la Gornal, camp gran, com és el camp de l'Hospitalet.
Sí, és un camp que ens va molt bé, la veritat, perquè a nosaltres els espais ens afavoreixen molt i a més la Gornal ha fet un punt, em sembla, de 18, per tant van a la baixa i jo crec que allà si fem un bon paper ens trobarem els 3 punts segur.
Gràcies, Oriol, felicitats.
A vosaltres.
Doncs Oriol Boada, un jugador que de ben segur serà protagonista al llarg d'aquests 4 partits que li queden a l'equip. Repetim, el proper serà a la feixa llarga, perquè el Gornal és el filial de l'Hospitalet i serà un partit important perquè els vilafranquins arribin als 3 últims partits de la temporada amb aquesta segona posició de privilegi que ocupen ara mateix a la classificació. El Sitges és líder amb 54 punts, segon l'Atlètic amb 50, 49 pel Gornal, 47 pel Sant Ildefons i el Cubelles i 42 per l'Sporting Gavà, que està una miqueta despenjat, però això sí, la resta del grup molt igualat, del segon al cinquè només van 3 punts i a hores d'ara ens donem l'enhorabona perquè el segon classificat és l'equip de la Fundació. Ens queden 4 minutets per davant i aprofitarem per parlar d'hoquei patins, de l'Hockey Lliga, que aquest cap de setmana viurà l'inici dels play-offs pel títol. Dilluns ho parlàvem en la companyia de Josep Gomà i analitzàvem d'alguna manera com es podia preveure aquesta primera jornada dels quarts de final, on recordem que el Noia se les veurà amb el Reus. La resta de la jornada, recordem que els altres emparellaments pel cantó del quadre on es troba el Noia, trobem aquest Barça-Alcoi en una hipotètica semifinal, doncs es podria donar aquest enfrontament entre Barça i Noia. D'altra banda, a l'altre costat del quadre, ens trobem aquest enfrontament entre Liceo i Igualada i el Calafell-Lleida, dos equips que sembla que ens oferiran una sèrie molt interessant. Aquest Calafell, que ve de protagonitzar la millor lliga regular de la seva història, i el Lleida, que per la seva banda doncs, ha finalitzat en aquesta 6a posició, una gran posició per acabar la lliga, d'un equip que començava amb problemes. La temporada no acaben d'arribar els resultats, però finalment l'equip ha aconseguit quedar entre els 8 primers, un Lleida que, recordem, no entrava entre els 8 primers en aquestes 8 primeres posicions per disputar la Copa del Rei. Per tant, gran tram final de temporada de l'equip d'Albert Folguera. Els horaris d'aquesta primera jornada, dels quarts de final, Liceo Igualada a les 6 de la tarda de dissabte, a les 8, Calafell-Lleida, a les 9, el Reus-Noia i a un quart d'una del migdia de diumenge, Barça-Alcoi. Ja coneixem els horaris dels quarts de final del segon partit de quarts de final. El Noia jugarà el dia 20, el dissabte dia 20 a la 1 del migdia, a l'Ateneu, contra el Reus. Aquest serà el segon partit. Dissabte dia 20, a 8:15, Igualada-Liceo i a 9:15, Lleida-Calafell. Tornarà jugant diumenge al Barça, però en aquest cas ho farà al pavelló Francisco Laporta d'Alcoi. Diumenge dia 21, a 1:15 del migdia, en aquest segon partit contra l'Alcoi. De moment, els horaris dels tercers partits no s'han confirmat perquè probablement hi haurà algunes sèries, i ara mateix hi ha la possibilitat de que es disputin aquests tercers partits, que serien els de desempat. Recordem que es juga el millor de 3 i, per tant, les sèries es poden liquidar en només 2 enfrontaments. Reus-Noia, aquest dissabte a les 9 del vespre. Important per l'equip de Pere Bàries començar amb bon peu aquesta posttemporada. Recordem que l'equip l'any passat es quedava a les portes de disputar la final, forçava aquell 5è partit contra el Liceo, malauradament no va poder ser, i de fet l'equip gallec va ser el campió de l'Hockey Lliga, vencent el Reus a la final, en una sèrie també que va ser espectacular i on la sorpresa va ser el Barça. Els més puristes diuen que aquesta temporada no hi haurà sorpresa amb el Barça, però recordem que a la Champions doncs ve de protagonitzar aquesta derrota a les semifinals contra el Porto. Sí que és veritat que enguany, doncs ja ho ha comentat també el tècnic Edu Castro, que no volen deixar lloc a la sorpresa i volen aixecar aquest títol de l'Hockey Lliga. Doncs de tot això i molt més, nosaltres en parlarem ja demà, en aquest programa especial que, repetim, farem des de les fires de maig, però també a partir de dilluns recollint tot el que doni de si aquest cap de setmana esportiu i esperem que amb bones notícies pels equips de casa nostra. Que vagi molt bé. Tornem demà divendres.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.